duros a quatre pessetes.
I al duros a quatre pessetes parlem d'una paraula que ens té una mica farts a tots, que és la paraula crisi, perquè la veritat és que en tenim de tots els tipus i de tots els colors. Crisi de preus, perquè la inflació ja sabeu que està com està, la crisi derivada de la guerra que malauradament continua a Ucraïna, la política, doncs aquí ja n'hi parlem, perquè fa anys que crec que viuen en una profunda crisi, i les empreses, que també en pateixen, també en tenen crisi, i és molt important saber-la gestionar, saber com comunicar en aquests casos, i per això volem parlar avui amb l'Agustí Rodríguez. Ell és el responsable de comunicació d'infraestructures a la Generalitat de Catalunya, periodista i consultor de comunicació. Agustí, molt bon dia, benvingut al Duros a quatre pessetes.
Hola, molt bon dia, Jordi, gràcies.
Doncs deia que, malauradament, crisi, rara és la setmana que no esclata alguna aquí i allà, i a les empreses, doncs, també.
Doncs crisi és una paraula que està de moda. Si agafem qualsevol dels diaris avui, podrem comprovar que la paraula que més apareix serà crisi. Mm. Per tant, no és una cosa aliena als moments que vivim, però tampoc aliena, diguem, a les afectacions que poden tenir les empreses, clar, més enllà d'aquestes crisis que tu mm-hmm. anomenaves, no? Crisis polítiques, socials, ambientals, etcètera.
Les empreses també pateixen crisi i és molt important saber-les gestionar i saber com comunicar en aquests moments. Què s'ha de fer? Quins errors no s'han de cometre? S'ha d'intentar passar desapercebut? S'ha de comunicar i tenir la iniciativa? Quin seria l'ABC d'una bona comunicació de crisi, Agustí?
M'has fet moltes preguntes alhora.
Sí, anem pas a pas.
Ara m'has col·locat en crisi. No. Hem de tenir en compte que aproximadament el 90% de les empreses tindran una crisi al llarg de la seva vida. I quan parlem d'empreses, parlem de tots els sectors. Uh-huh. De l'automoció, l'energia, l'alimentació, les infraestructures, etcètera. I quan parlem de crisi d'una empresa, no parlem de grans, només de grans corporacions, de grans bancs, de grans indústries, de grans polígons industrials. També parlem d'empreses de tamany mitjà o petit, que segur que estaran afectades per alguna mena de crisi. Quina crisi? Doncs el primer que ha de fer qualsevol empresa és elaborar o demanar o pensar un pla de crisi en funció dels seus escenaris i de la seva activitat. I a partir d'aquí establir quines coses poden provocar-li una crisi. Quan parlem de crisi no parlem d'un accident o d'un gran esdeveniment. Podem parlar, imagineu-vos, doncs una cadena de supermercats que tinguin un problema amb la facturació dels seus proveïdors. Uh-huh. O una entitat bancària que es quedi sense el seu servei en remot, per exemple, dels caixers automàtics. O podem parlar d'un petit incident a qualsevol negoci, a qualsevol polígon, a qualsevol indústria en la que pugui haver víctimes derivades d'un accident. Tots aquests escenaris és bo que les empreses els tinguin previstos i que tinguin previstos com reaccionar davant de cada un d'aquests escenaris. I, dissortadament, com et deia al principi, un 90% de les empreses tindran una crisi al llarg de la seva vida i només un 20% estan preparades per afrontar-la.
Uh-huh. És important, doncs, tenir doncs, un gabinet de comunicació i estar preparats per quan vinguin aquestes crisis i, sobretot, això, no? Saber-la comunicar i saber explicar què ha passat i com ho estem intentant solucionar. No amagar el cap sota l'ala, vaja.
Sí, jo sempre poso un exemple. Imaginem una empresa de 50 treballadors que tingui qualsevol mena d'incident. Imaginem aquestes 50 persones amb els telèfons mòbils rebent trucades dels seus familiars i enviant missatges a l'exterior del que ha passat a l'empresa. Hem d'estar preparats, hem de fer simulacres, hem de tenir clars quins són els escenaris i, òbviament, no només pensant en els mitjans de comunicació o en l'exterior, sinó també en els propis treballadors, què cal fer en cada moment, què cal dir en cada moment, què cal traslladar en cada moment i fer-ho sempre des de la veritat i des de la màxima transparència.
I una cosa que passa molt a la vida, ja em diràs tu, Agustí, si també t'ho has trobat a les empreses amb les que has treballat, que és molt d'aquí, que és passi el que passi, la culpa no és meva.
Sí.
Això passa, oi?
Sí que passa, i passa, la culpa no és meva, passa, la culpa és d'un altre, o passa simplement que volem ocultar allò que ha passat i que inexorablement s'acabarà sabent, o bé per, diguem, la pròpia dinàmica dels mitjans de comunicació, si és que som focus d'atenció mediàtica, o bé s'acabarà sabent per la posterior evolució de la gestió de la crisi, si té derivades en l'àmbit judicial, que a vegades ens oblidem, no? Totes les crisis, qualsevol accident té una derivada que no és dels propis mitjans, però que pot ser doncs l'informe pericial o policial de l'accident que ha ocorregut, etcètera, i al final acabarà sortint a la llum allò que ha passat. Per tant, jo sempre recomano que una cosa és guanyar temps a l'hora de comunicar-ho o a l'hora de donar explicacions a l'exterior, i una altra cosa és mentir o intentar ocultar allò que ha passat.
Aprenem de crisis passades? Les crisis són cícliques? N'hi ha algunes que saps que es repetiran tard o d'hora?
Jo crec que qualsevol crisi ens permet aprendre, i per tant dissenyar polítiques que ens permetin que allò que ens ha ocorregut no torni a passar. Per tant, tenir una crisi és una bona experiència, entre cometes, sí, perquè ens permet millorar. Que són cícliques? Probablement són cícliques, però sobretot cada crisi és diferent, té elements diferents, té actors diferents. I per tant, amb el disseny, diguem, dels plans de crisi que han de fer les empreses, han d'intentar tenir un mapa molt clar de quins són els interlocutors i què necessiten saber cada un d'aquests interlocutors en cada un dels moments. Mm-hmm. Per tant, hi ha una feina de prevenció i de preparació molt, molt important, que requereix també que la pròpia empresa o que les pròpies empreses doncs posin a l'abast tota la informació i tots aquells eixos que poden ser objecte d'una crisi o que poden ser originadors d'una crisi. Mm-hmm.
Vivim ara mateix en un món que, a diferència del que passava fa 10 o 15 anys, que és un període doncs bastant curt de temps, les xarxes socials, els canals de comunicació per internet s'han disparat, ens han canviat la vida a tots. Això us ha complicat una mica la vida als consultors de comunicació, als apagafocs, diguem?
Mira, les xarxes són com la... són part de la vida, però no són la vida. Uh-huh. Per tant, efectivament, com tu bé dius encertadament, ens han canviat la manera de comportar-nos, la manera de comunicar-nos i la manera també d'afrontar una crisi. Jo crec que les xarxes, primer, és important que les empreses tinguin clar si necessiten les xarxes, quines necessiten i per què les necessiten. Uh-huh. Per tant, el primer que ha de fer qualsevol negoci, empresa, sigui gran, sigui petita, sigui mitjana, sigui una startup o no, és valorar quines xarxes necessita i com les utilitzarà. Per tant, necessita tenir un pla, diguem, de continguts. Això en primer lloc. En segon lloc, si tenim xarxes, òbviament és un element més de comunicació que hem d'utilitzar de manera convenient. Si elaborem plans de comunicació de crisi, òbviament les xarxes, la que sigui, hauran de formar part, diguem, com a eina de comunicació, com una eina més de comunicació, igual que faríem un comunicat de premsa, igual que faríem una roda de premsa o igual que faríem una intervenció, diguem, davant dels mitjans de comunicació o davant fins i tot del Consell d'Administració o dels nostres accionistes, no?, per posar exemples.
Hem vist a 1.000 sèries, a 1.000 pel·lícules, aquell gabinet de crisi amb gent molt important, amb advocats que estan al servei d'aquesta gran empresa intentant doncs arreglar aquesta situació crítica. Aquí a casa nostra estem molt per darrere del món anglosaxó o no, en aquest sentit?
Jo crec que en els últims anys les empreses, fonamentalment les grans empreses, les grans corporacions, els bancs, les indústries, etc., han pres consciència de la importància de que els responsables... Primer, de tenir responsables de comunicació, directors de comunicació. I segon, que aquests directors de comunicació, que poden tenir recolzament exterior de diferents empreses, de diferents consultores, òbviament, formin part dels consells directius. Jo crec que la part de comunicació és molt important que estigui en els consells directius, que tingui coneixement d'allò que es cuina a l'empresa, perquè això li permetrà anticipar escenaris, anticipar possibles problemes, i a més tindrà un coneixement exhaustiu de l'empresa, cap a on va i quines són les decisions empresarials que es prenen. Per tant, jo crec que les grans empreses sí que cada vegada estan millor preparades o estan molt ben preparades. Les mitjanes i petites empreses, crec que això de la comunicació és una cosa que s'acaba confonent en posar un anunci a la ràdio, en fer un flyer informatiu o en tenir una web molt deficient que tampoc comuniqui més la cosa. Al final, tot comunica. Comunica la web, les xarxes, la newsletter que puguem fer pels nostres clients.
Clar.
Comunica fins i tot la persona de la centraleta quan agafen un telèfon. Imagini's vostè una crisi, la primera persona que rebrà centenars de trucades serà la persona que estigui diguem, a la centraleta. No? Doncs aquesta persona ha de saber quin és el primer missatge que ha de donar o com ha de respondre a determinades preguntes.
En fi, esperem que aquesta paraula que deies tu molt encertadament, que ocupa molts llocs als diaris, crisi, doncs comenci a desaparèixer una miqueta més del nostre dia a dia. Agustí Rodríguez, consultor de comunicació, periodista responsable de comunicació d'infraestructures de la Generalitat. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho al Duros a quatre pessetes.
Gràcies a vosaltres i que passeu un bon dia.